Vinga, les 10 i 25, anem a parlar ara de... temes educatius a Sitges. Saben que dilluns vinent, si no saben, ja els anunciem, dilluns vinent, dia 8, hi haurà un ple extraordinari municipal a demanda de tots els grups de l'oposició, Junts per Sitges, Partit Socialista, el Margalló, Guanyem, PP i Vox. Hi haurà, doncs, el govern es resol finalment convocar una sessió extraordinària del ple de la corporació el proper 8 de juliol a les 4 de la tarda i serà un ple destinat a matèria educativa arran, com saben, de les darreres intervencions dels directors de les escoles públiques i concertades en sessions plenàries on manifestaven, doncs, una situació d'emergència educativa per l'actual saturació que estan vivint les escoles de Sitges, que ja ha estat d'alguna manera reconeguda des del Departament d'Educació, cosa que en els darrers anys no s'havia aconseguit, tot i que sí que es manifestava des de les escoles, i que apuntaria a que doncs, finalment, probablement, Sitges acabarà tenint una escola de tres línies, no totes de dues i d'una, com és el cas, i probablement seria aquesta l'escola Miquel Utrillo. S'haurà d'acabar de decidir, entenc, o de parlar o d'explicar en aquest ple si finalment s'ha arribat a algun acord en això, si es compleixen les demandes de l'escola, etc. Però en la darrera sessió plenària, més enllà de parlar de les situacions de les escoles de primària i d'infantil de Sitges, es va manifestar també el fet, o es va alertar d'alguna manera, de que aquesta situació de saturació que viuen les escoles arriba fins a sisè de primària. I això significa que després de sisè de primària, com bé saben, arriba la secundària, és a dir, arriba el primer d'ESO. Per tant, si està saturada el sisè de primària, probablement el primer d'ESO, si no aquest any, l'any vinent, també estarà saturat. I a Sitges tenim dos instituts que també estan bastant plenets. I avui el que volem fer justament és parlar amb els directors d'aquests dos instituts, aquests dos centres educatius, per veure com ha anat el curs i sobretot per veure quina és la situació dels dos centres, si també senten com les escoles que estan saturats, que han arribat al límit, o vaja, per parlar-ne de tot plegat. Comencem amb en Samuel Valls, director de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Bon dia, Samuel.
Bon dia.
Encara treballant aquestes setmanes, eh? Hi ha darrers dies, però encara treballant, entenc.
Sí, hem de preparar tot el proper curs i un parell de setmanes mínim, que si no són tres, treballarem. Sí,
uh-huh. Com ha anat el... Començarem per el més fàcil i crec segurament el més agradable. Com ha acabat el curs el Benaprés a Sitges? L'ha acabat bé, satisfet?
Sí, ha acabat bé, com sempre, quan acabes les coses recordes els bons moments i, per tant, ha acabat bé i el que ja ha passat, doncs ja està passat i ja està. Bé, bé, m'ha acabat bé.
Amb satisfacció. Després de les preinscripcions, i ara ja entenc que matriculacions i tot plegat, de cara al curs vinent, aquest institut ha obtingut més demanda que oferta?
A primer d'ESO, al final estarem més o menys a la part. Acabarem, teníem 120 i acabarem amb 120, sí, el que es preveu, acabarem a la part.
120 alumnes, que són quantes línies?
Quatre línies.
Quatre línies plenes.
Sí. No tenim, nosaltres actualment tindrem quatre línies plenes a primer, tres línies plenes i una miqueta més a segon, tres línies plenes a tercer i també plenes i una miqueta més, i a quart acabarem igual. No tindrem llocs buits, no.
No hi ha llocs buits. La matrícula viva als instituts també passa? És a dir, igual que les escoles que saben que això de la matrícula viva són tots aquests alumnes que s'inscriuen al llarg del curs, fora d'alguna manera d'aquest període d'inscripció de matriculació, és a dir, no comencen el curs al setembre, sinó que entren al curs doncs, potser a l'octubre, al novembre, al gener, al febrer, quan sigui. No sé si això també passa als instituts.
Sí.
També
igual,
passa.
Igual, l'única diferència que tenim entre les escoles de primària i instituts, doncs que les escoles de primària abarquen 9 anys, des de 3 fins a 6è, i nosaltres a l'obligatòria només tenim 4 anys, clar. La proporció tens menys afectació potser, però també passa, i tant.
I també. Per tant, si comença el curs l'Institut Benaprés amb aquestes 4 línies de primer d'ESO ja plenes i el segon, tercer i quart d'ESO també plens en aquestes 3 línies, entenc que és molt probable que acabi el curs, i no sé si és el que ha passat aquest any, amb ràtios superades?
Sí, segur.
Això passa segur, eh? Les ràtios se superen. Sí. I la ràtio és en aquests moments als instituts de...?
La ràtio als instituts és de 30 i podem arribar a 33.
33 és aquest marge, no? Que ja sí. Saben que aquí hi ha una mica de trampeta del departament, els explicaré. És a dir, la ràtio és 30, però si arriben a 33 no considera el departament que s'ha superat la ràtio, tot i que si s'ha superat és com un marge, diguem, permès, no? Perquè ens ho entenguem. Però en qüestió de dades, quan ells veuen un 33 no consideren una ràtio superada, és a dir, perquè ho acabin d'entendre, ho sé perquè quan han vingut aquí els directors dels serveis territorials sempre tenim aquesta discussió de que no acabo d'entendre això del 30-33, és a dir, què és superat, 30 o 33? Perquè que al final és una mica una trampeta això, a l'hora de fer dades.
Si tu fas... Clar, si en algun grup tens 31 o 32, doncs diuen, et posarem un grup més per un o dos alumnes més o per cinc. Fins que no arribes als 9, passes, quan ja si tens, com ara nosaltres, tres grups, doncs quan passes al 100, llavors ja necessites un grup, perquè ja tens 10 alumnes que superen la ràtio. El càlcul es fa.
La tendència, tenint en compte que hi ha 600 desdoblats aquest any a les escoles, és que l'any vinent, és a dir... En Samuel Valls sent que faria falta un altre institut, és a dir, necessitarem més línies d'ESO en un curt termini?
Sí, evidentment. En el que s'està pujant de primària, en un curt termini necessitarem un altre centre, evidentment. I a més, si volem apostar per una qualitat d'educació pel futur, començar ja al setembre tots plens, no estem apostant per una qualitat, però el que passa és que bueno, són recursos, són diners, i entenc que s'han de gestionar, i aquí no dic res, però, clar, tenir les aules plenes, això va pujant, i tot el que fa a primària acaba a secundària. Això està claríssim. Nosaltres sí que podem dir secundària, després postobligatòria, com que no estàs obligat a tenir tot el que potser hauríem de tenir, doncs ens podem excusar ara de primària a secundària. Si a primària tenen excés d'alumnes, a secundària els tornarem a tenir nosaltres igual.
Per tant, aquesta situació que viuen aquest any les escoles, tal com han manifestat ells, d'emergència educativa, tenint en compte que totes les escoles públiques han manifestat que estan absolutament saturades, que tenen les ràtios superadíssimes, que ja hi ha tants grups desdoblats que ja es podria fer una línia sencera amb tots aquests grups desdoblats, i amb aquest plantejament que s'està fent d'obrir una tercera línia a l'escola Miquel Utrillo, veurem si es fa o no es fa. Clar, ells van manifestar que això... acabarà passant, arribant als instituts, que és el que ara deia també Samuel Valls. Per tant, fer una tercera línia a l'Utrillo seria, entenc, una solució petita, tenint en compte que això no solucionaria el tema dels instituts.
Evidentment, vull dir, obrir una tercera línia vol dir que els instituts necessitarem un altre, perquè els dos instituts no ens sobra res, ja ens comença a faltar. Per tant, acabarem desbordats tots. Nosaltres tenim poc marge, perquè som dos. A primària, el desbordament al C4 tens una mica més de marge. No dic que en tinguin, però clar, desbordats 4 o desbordats 2 és més fàcil desbordar-los que 4.
Clar, sí, i té capacitat l'Institut Benaprés per acollir 4 línies de cada curs d'ESO?
No tenim capacitat per a poder gestionar 4 grups d'ESO si no ens carreguem moltes coses. No, impossible. Nosaltres estem arribant a un límit ja total, un límit, i l'horari no dona permès perquè els cicles els fem a la tarda, vull dir que ja no dona permès, ja està.
Per tant, entenc que l'urgència d'un nou institut és també evident?
Sí, seria una manera de poder sanejar el que tenim i de dir, comencem, partim ja d'una altra situació molt tranquil·la, perquè a més Sitges pot ser dels pocs pobles que tombes i hi ha grues, hi ha cases, hi ha claus que es donen cada cert temps i per tant cada dia més gent. Ja no és que vinguin de fora, sinó que els de dintre no caben.
Clar, Samuel, entenc que aquesta qüestió l'heu parlat amb el departament, amb els serveis territorials, i clar, aquí ens estranya una mica que la solució que plantegin davant d'un desbordament d'escoles, un desbordament d'instituts i davant de la necessitat no només d'una escola, sinó d'una escola-institut, per què no es planteja la construcció d'una escola-institut, que sabem que és un model que existeix, no? I que a més funciona. Justament avui penso que és a l'avantguàrdia, parlant d'un exemple d'una escola-institut que en aquest cas al barri de la Mina a Badalona, una situació molt diferent a la sitgetana, però sí que parlen d'aquest model d'escola-institut que està funcionant molt bé. Aleshores, com és que això no es planteja?
Ni idea, qui ha de prendre la decisió no la pren i ja està. No ho sé, jo aquí tinc molt clar que per mi és necessari, l'institut escola n'hi ha, no sé si són el millor model o què, les concertades solen ser instituts d'escola i sí, funcionen, pues, per tant, no sé, jo no diré més perquè encara em diran que he dit alguna cosa que no tocava, però jo et diria és que ja està, algú ha de prendre una decisió. Clar. A no ser que algú sàpiga que d'aquí 2 anys Sitges començarà a marxar gent fora perquè trobaran un altre Sitges diferent que els agradi més.
No, no, és que no només no se sap això, sinó que les dades, les estadístiques diuen que aquesta tendència creixent poblacional que té Sitges es mantindrà en els propers anys. Per tant, s'entén que no només ens mantindrem en aquestes dades, sinó que anirem creixent, és a dir, que continuarà havent encara més demanda d'alumnes per inscriure't en escoles o als instituts. Fins a quin punt els directors dels centres teniu capacitat de plantar-vos, de decisió, de poder, o podeu lluitar una decisió com aquesta?
És que te diria com la mateixa que deus tenir tu quan te fallen alguna cosa del que estàs fent servir i el teu superior o teu canvia, doncs la mateixa. És una decisió que nosaltres som treballadors, ens donen unes consignes, has d'organitzar i pots manifestar, però no tenim aquest poder de decisió i si ens plantem tampoc no. Al final sóc un funcionari, jo estic fent una funció pública, treballant i tinc un encàrrec de feina i quan no dono permès, doncs dic, mira, no puc fer-ho, ja està.
Clar, és el que anava a dir, però si l'any que ve, per exemple, es plantegen, doncs haureu de fer una quarta línia també de segon d'ESO, de primer i de segon d'ESO. Clar, entenc que arribarà un moment també que com a director d'un centre haureu de dir, és que no es pot, o sigui, és impossible.
No, clar, sí, però aquí és, algú pot dir l'any que ve has de fer una quarta línia, jo puc organitzar el centre i dir, mira, funcionem així, una quarta línia, jo no tinc un espai per posar-la, ja està, tinc per posar un cada 2 anys o cada així, un quart grup de l'ESO, sí, però a tots els nivells anar posant un quart grup d'ESO, no puc, és que no puc, no hi ha prou aules, vull dir, nosaltres com ara aquest any ens han incrementat, aquest any passat, teníem, este curs actual, perdó, teníem 3 grups de primer d'ESO, ara passem a tenir-ne 4.
I ja plena, i plena, eh? És a dir, que aquest és el tema, que obren una altra línia i diguem que no s'apaivaga o no relaxa la ràtio, s'omple.
No, en absolut. I clar, quan te diuen això, doncs el primer que fas, quants espais tinc? Ne tinc 24, me posen 24, fantàstic, ne tinc 24, me posen 25. Doncs, pues, bueno, departament, diguem on el poso, al pati, m'envies una tenda de campanya, què fem? Ja està. Això no és... Jo puc fer o no hagués fer. Jo puc organitzar el millor que pugui a nivell d'horaris, que sigui, però si no tinc l'espai no el puc pintar. Vull dir, els alumnes no poden estar al pati fent classe d'una altra cosa que no sigui que es faci al pati. És que sí.
Aquesta
sí. I estem arribant a aquest extrem.
Entenc que, i no per una manca de professionalitat, entenc la pregunta que no va per aquí, però no sé si afecta això també a la qualitat educativa. És a dir, entenc que insisteixo, que no per la qualitat professional dels que hi treballen, dels professors, però no sé si això al final també inevitablement afecta la qualitat educativa que pot oferir un centre, quan estàs saturant les aules, quan estàs saturant els espais, les hores, etcètera.
Pues el mateix que quan te compres un pis que en caben 4 i en poses 8, afecta la qualitat de vida. Pues aquí és el mateix. Vull dir, un lloc on caben, per dir-te alguna cosa, pues 1.000 alumnes, si en poses 1.200, pues tu mateixa. És que ja et dic, són coses que no es poden negar, són evidències. Si es dona per 100, no en pots posar 120. Ja, sí que els pots posar, però perdrem, jo què sé, desdoblaments, perdrem coses que milloren la qualitat del que estic fent, però si primer va la quantitat i després va la qualitat, doncs ja està, consigna que rebem i hem de fer, i punto.
Que no sé si les famílies en els centres manifesten queixa per aquesta situació?
De moment no, perquè de moment no la viuen. Com per exemple nosaltres a secundària no estem allò de dir, bueno, les famílies sí que es queixen una mica, i quan són 33 a classe funciona, dic, bueno, pues la llei està contemplada així, i fem... Però, clar, si ens posen més grups arribarem a dir, mira, això no ho podem fer perquè no tenim espai, allò tampoc, i allò tampoc. Però sí que, clar, repercutirà. Actualment estem a tope, però no hem passat la línia vermella de dir, no, és que ara ja hem de començar a suprimir espais que no... Bueno, coses que milloren la qualitat del que fem, però com no tenim espai no ho podem fer. De moment estem gairebé a la línia d'allò, mantenim la línia de flotació, però encara ens mantenim. Arribarà un punt que ja ens enfonsem.
Percebo un cert escepticisme en el to d'en Samuel Valls. No sé si és per la veterania dels anys dirigint i de les demandes, no sé si no complertes de, per part del departament, però o és poques ganes de lluita, no ho sé.
Ah, no, jo les ganes de lluita sí, el que passa és que tinc clar que quan tinc una paret al davant, si no veig una porta on agafar-me, no lluito contra una paret. I en aquest cas sé que és un recurs molt gran, que és fer un nou centre, és una decisió que no és, te dono un grup més. A mi, jo busco doncs, ara que em donin més docents, aquesta sí que la veig. Jo, bueno, al final, a veure si aconsegueixo un docent més, o un grup més, per la raó que sigui, o un cicle formatiu que lluito sempre per les tardes, per cicles i tal. Sí, però quan me dius fer lluitar per un nou institut, penso, clar, quants diners és això, qui ho signa, qui ho acorda, poder, no en tinc. Jo en aquest cas puc manifestar i fer públic com estic fent ara, de dir, estem en punts ja saturats. A partir d'aquí és, també penso els usuaris, famílies, municipis, com a ciutadà, i de dir això, què és que estem fent? Estem carregant el futur de l'educació, així de clar. I després sortirem a la tele on sigui a dir tot per l'educació. Vale, fantàstic, però no l'estem carregant. Dir-la. Vale, però això t'ho diré com a ciutadà, com a director, tinc un encàrrec, de moment no puc complir, no amb la qualitat que voldria, però bueno, el que tinc, doncs vaig fent, ja està. No és que no tingui ganes de lluitar, eh? El que passa és que soc molt conscient amb els anys he après que hi ha lluites perdudes i allò, com tinc els recursos que tinc, els destino a una altra cosa, així de clar.
Clar, ostres, però és dur, no? Sentir el director d'un institut que aconseguir un nou institut quan els actuals estan plens en aquesta situació d'una certa saturació, que és una lluita perduda demanar un nou institut.
No, jo no dic que sigui una lluita perduda, eh? D'acord. Algú ha de prendre una decisió, sinó per mi és una lluita que com a director no em trauré res, vull dir, destino els meus esforços a moltes altres coses que tinc en el meu dia a dia com a centre. I aquesta d'un nou institut, penso, és com a societat necessitem un nou institut. Sitges necessita un nou institut, un institut escola. Sitges el necessita, no el director del Benaprés per millorar la qualitat ell sol. No, vull dir, Sitges necessita el ritme que anem. No sé, jo ja t'he dit, per mi una dada important, segons el departament ens van explicar una vegada, semblava que no creixia tant, però me veig Sitges i dic que encara aquí calen molts de blocs de pisos i normalment no sol venir parella sola o un sol a viure, sinó que allà darrere hi ha allò que en diuen les motxilles, no?, i de diferents edats, i clar, pues què estem fent? Vull dir, és algo previsible i ja està. Però la decisió és meva. No, jo és amb el que em donen intentar que el centre funcioni el millor possible. Això sí que és el meu encàrrec i el meu neguit diari.
Doncs vinga, anem a aquesta lluita diària. Per allò que treballes fort, perquè sí, ho veus més possible o més factible. Abans parlaves de petició, mirada de tenir, d'incorporar nous docents, no? Més docents. Quants docents té en aquests moments el Benaprés?
Al final acabarem al voltant d'un centenar.
D'un centenar.
Tenim més jornades, coses d'aquestes.
I en voldria més en el director?
Sí, clar. Vull dir, fer classe en 30 o fer classe en 15, no cal llegir-se cap manual, que en 15 et sortirà millor que en 30 i podràs fer més coses. Això no cal buscar cap manual que te ho confirmi, perquè és evident. I, per tant, si poguéssim reduir ràtios o ser dos docents a l'aula i fer codocència, vull dir, hi ha moltes coses que donarien qualitat al que has de fer, poder atendre, cada dia hi ha més gent posant més dictàmens, o no és que n'hi hagi cada dia més, sinó cada dia pues, n'afloren més, que abans potser no els detectaven, i clar, quines visites, bueno...
Suport, sí.
Som dos docents amb 30 alumnes...
Hi ha algun curs en què ho puguin fer, això, de ser dos docents en una aula?
Sí, alguna hora fem projectes, fem coses d'aquestes així més novedoses, on hi posem dos profes i ja està, algunes vegades fins a tres en funció de quantitat de grup, sí. Però aniria bé tenir-ne més, sí. Nosaltres, com a centre, doncs fem primer i segon d'ESO, fem un grup més dels que tenim assignats doncs, per a baixar, no només reduir la ràtio per la paraula reduir ràtio, sinó per donar un millor servei. I, o sigui, tinc, el que he dit, 15, millor que 30. I aquí, i a Finlàndia, i a Corea, on tu vulguis.
I la decisió de nous docents passa sempre pel departament, única i exclusivament, i és sempre sota criteri de... I no sé si la petició és a criteri del director?
No. És una decisió econòmica. Un docent té un cost econòmic i hi ha una partida assignada i dona per tants docents i com jo, a Catalunya, doncs igual som 6.000 o 7.000 directors o directores que estem aquí demanant docents i hi ha unes normes i ja està. I aquí són 2 + 2 = 4, però intentes evitar-hi, sempre, evidentment.
Per tant, entenc que mantindreu la xifra de 200 de l'any passat, l'augmenteu, la incrementeu?
L'hem incrementat, el tenir un grup més, bueno, al final l'intrim, sí, al final més o menys ens mantindrem, però el tenir un grup més en global de centre l'incrementem, sí, però bueno, anirà de 200, 300 només.
D'acord. Anem a parlar dels cicles, que és aquests cicles formatius, que és aquesta altra aposta del Benaprés els darrers anys, no? Sabem que enguany no us han atorgat el cicle de guia turístic, que ja era una petició de l'any passat, de moment no, però teniu altres cicles que funcionen molt bé, no?
Sí, sí, sí. Recuperant el que has dit, la meva lluita diària com a director, aconseguir un nou cicle de guia, recuperar-lo, perquè és un cicle que tenia bona sortida, complementat amb un altre que tenim d'allotjaments turístics,
sí.
I aquesta sí que per mi és una lluita que he de fer com a director intensament, perquè no ho crec, perquè vull fer-ho, i vull aconseguir això. Llavors, clar, aquí dic, sí que depèn de mi de lluitar a veure com ho puc aconseguir. I amb nous cicles, doncs aquest any ne tenim un de nou, que era el de dietètica, que pensàvem a veure com aniria, i puc dir un èxit rotund, i ara, doncs, l'any que ve comencem segon del mateix cicle, i sembla que tornarem a estar, doncs, plens, molt bé, i els cicles funcionen molt bé. Funcionen molt bé i tenen, sobretot, molta sortida.
Professional, laboral.
Professional, és fantàstica i em sap sempre greu entrar a una classe i dir, pues mira, tinc 10 cadires buides, per tant, tinc 10 llocs de treball que no he cobert. Això és una pena.
Saben que els cicles és aquella alternativa, aquella altra opció, no? Per aquells alumnes que han acabat la secundària, que és, diguem, aquesta part educativa obligatòria, no volen realitzar el batxillerat i opten, doncs, per aquests cicles formatius que cada vegada hi ha més, són més variats. La continuïtat dels alumnes que acaben la secundària i continuen formant-se al Benaprés, és a dir, ja sigui batxillerat o cicles, és elevada, és un percentatge elevat?
Sí, la continuïtat, per dir alguna cosa, el 98%, 97% continuen per un costat o per l'altre. I jo et diria, amb una frase que acabes de dir, te diria, en aquesta vida hi ha dues sortides, una sortida més acadèmica, que és més acadèmic i encara no ho té clar, doncs continua amb un batxillerat, i després n'hi ha d'altres que ho tenen claríssim, segueixen sent molt bons alumnes i molt bons estudiants i se'n van a fer un cicle, perquè avui en dia pots fer un cicle de grau mig, un grau superior, i pots anar a la universitat.
Cert.
És que repetir-se a trencar allò de quan van a cicles és perquè el batxillerat no funciona.
Que no serveix. No. Sí, que és aquell estigma, no?, que en la nostra generació tenia l'FP, no?, que era una mica els que no valien, els que no servien s'anaven a l'FP. No és això, eh?
No valia, s'anaven a l'FP. Sí. Jo et puc dir, jo sóc alumne d'FP, que he fet FP i després m'he anat a la universitat i considero que no he sigut dels que no valia, és una cosa molt clara que m'agradava fer i vaig fer FP i ja està, i després he continuat i com jo n'hi ha molts i l'estigma aquest, no he fet batxillerat, no m'ha calgut. He fet FP, he fet carrera universitària i aquí estic.
Bé, és un altre camí, no? És un altre camí per arribar allà. Al final es tracta que arribin aquests joves allà on te vulguin arribar.
Perquè es fa la lectura moltes vegades del batxillerat, només hi ha el batxillerat primer i si fracasses...
Encara la fem aquesta lectura a les famílies?
Sí, jo amb la frase que has començat dient aquells alumnes, tal, quasi llegia això de dir, bueno, aquells alumnes que sempre parlem del batxillerat, i dic, no, hauríem de parlar de FP, si és que molt de temps fa batxillerat i després t'acaben fent una feina que no és per la que han estudiat, i avui en dia moltíssims que fan FP, i allà ve tothom, amb certes, algunes titulacions no s'aconsegueix, però amb la resta, tothom que estudia FP treballa d'allò que estudia. I quan te'n vas a la universitat tens un bagatge molt diferent d'aquell que ve d'un batxillerat amb el sector que estàs fent, està clar. I hi ha titulacions que, doncs, bueno, has d'anar a la universitat, perquè dius, no hi ha un FP pel mig.
Sí, per ser metge has d'anar a la universitat, és evident, però per segons quines feines o quines tasques no són necessaris.
Clar, enginyeria, o coses d'aquestes, pot ser un FP i després acabar fent enginyeria i el que tu sabràs diferent del que aquell que has anat a la universitat. I això t'ho puc dir per pròpia experiència. Els que hem passat per l'FP, doncs portem moltes hores fent allò que ens agrada i molt concret amb aquell tema, i els altres doncs, comencen a la universitat.
I aquest estigma o aquesta mala fama que tenen els cicles, per sort cada vegada menys, però que arrossega d'alguna manera d'aquell FP d'abans, és més les famílies o en els alumnes també hi és? És a dir, no sé si des dels propis alumnes no el senten tant, aquest pes d'aquesta etiqueta, no? D'alguna manera, del mal estudiant se'n va cap al cicle i el bon estudiant se'n va cap al batxillerat. No sé si és una cosa més heretada de generacions anteriors.
Sí, jo diria que sempre, jo sempre dic el mateix, els alumnes fan el que nosaltres els ensenyem i el que nosaltres volem. Per tant, aquest estigma dels alumnes no és un alumne que es desperta un dia i diu això de fer pena els serveis. No, això ho has sentit familiarment, ho has sentit al carrer, ho sents a molts de llocs i, per tant, és el que te fan creure, així de clar. No és que els alumnes mirin els d'FP com ai, no, al contrari, molts de dies que els d'FP fan coses, nosaltres aquí mateix, públiques, allò que la resta d'alumnes ho veuen i disfruten mirant allò de dir, mira, és molt xulo el que estan fent. No, vull dir que no és l'alumne, és la societat que tenim aquest concepte.
Quants cicles formatius ofereix el Benaprés?
Quants cicles formatius tenim? Tres famílies, que són l'hoteleria i turisme, indústries alimentàries i sanitària actualment, i d'aquí tenim un de dietètica, que és de sanitària, un de pastisseria, que és d'indústries, i amb hoteleria i turisme tenim cuina, serveis, pastisseria, direcció de cuina, direcció de serveis, direcció d'allotjaments turístics. I tenim pla de formació inicials, els PFIs, alumnes que no acaben l'ESO, i tenim un parell, cuina en serveis i cuina en càtrics.
D'acord, per oferir, diguem, opció de formativa en aquells que fins i tot doncs, han decidit o no han acabat l'ESO perquè sigui més enllà del... Quants alumnes en total el Benaprés en aquests moments?
En aquests moments hem acabat amb 890, més o menys. I l'any que ve la idea, si no arribem als 950, quasi 1.000, faltarà poc.
Caram, Déu-n'hi-do. I d'aquí que estiguem, que puguem dir que està l'Institut Pleia, eh?
Bueno, depèn com aniria. Si vens a la tarda tinc un edifici buit. Així, clar. No, és que, clar, també és tema horaris. Al matí som molta gent i a la tarda, fent tardes, doncs els cicles formatius, tinc un edifici, són 5 aules, estan buides.
Clar, perquè els cicles es fan a les tardes, entenc, o no tots? O tots?
Sí, no, majoritàriament se fan a les tardes totes les classes teòriques que necessitem aules i hi ha classes pràctiques que es fan matí i tarda.
D'acord.
I a la tarda, doncs, si al matí hi ha 500 i pico persones o així, doncs a la tarda no n'hi ha tantes, n'hi ha 300, 350 com a molt.
Clar, perquè, per exemple, fer un curs, ara m'ha vingut al cap, un curs de secundària a la tarda, en horari de tarda, això seria possible?
Normativament no.
D'acord.
No, hauríem de canviar la norma del país que diuen tenim horari de matí, torn partit, vull dir, bàsicament busquem a la secundària encara es perdura allò de buscar jornada partida, matí tarda.
Sí.
Els treballadors busquem fer 37 hores o 35, no? I els alumnes, si en fan 40 o 45, millor. Sempre anem amb aquesta discussió.
D'acord. Samuel Valls, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagin bé aquests darrers dies de preparació de curs. Quin dia acabeu de treballar i arrenqueu vacances?
El 20 i algo.
Per tant, fins aleshores seguiran treballant sense alumnes al centre, però segueixen treballant, que també hi ha aquesta fama que es precedeix als professors, que sembla que acabin els nens al col·le i que ja no treballin més fins al setembre i no és ben bé així.
No, i el 20 i pico, després de la festa major, tornem a treballar. Hem de preparar un curs que hi ha molta feina.
Samuel Valls, com sempre, un plaer. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per donar-nos la veu. Gràcies.
Gràcies. Vinga, de l'Institut Joan Ramon Benaprés, ens anem a l'Institut Vinyet. Parlem amb la seva directora, Maria Rosa Degà. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Carola.
Com ha acabat el curs al Vinyet? L'ha acabat bé? Contenta?
Sí, bé. Molt bé. La feina feta al final deixa una gran satisfacció.
Deixa una gran satisfacció. Parlava ara amb en Samuel Valls, parlàvem d'aquesta necessitat d'un nou institut. L'Institut Vinyet també tindrà 4 línies a primer d'ESO aquest any, si no m'equivoco.
Sí, tant l'Institut Benaprés com nosaltres, tindrem 4 línies. Però després de tot el que ha dit el Samuel amb aquesta gairebé mitja hora, jo penso que a mi em queda molt poca cosa per dir, però bueno.
No, home, doncs el seu parer com a directora del Vinyet...
Però anem parlant, i tant.
Està d'acord, comparteix amb en Samuel Valls que Sitges necessita un nou institut?
Jo el que diré és que el nombre d'alumnes que pujaran faran necessari més espais. Si ha de ser un institut, no em pertoca a mi ni al Samuel decidir-ho. El Departament d'Educació té una secció, unes persones que es diuen planificadors, que són les persones que fent servir tècniques de prospectiva, és a dir, i fent prediccions a llarg termini, són les persones que determinen el nombre de places escolars que hi ha en un municipi. Què passa a Sitges? A Sitges, doncs, pot ser que s'hagi vist desviat. És a dir, ja ens vam fer una explicació fa un parell d'anys on hi ha municipis que segueixen una tendència que pot ser un pronòstic, així com els meteoròlegs, que poden fer un pronòstic basat en eines matemàtiques, doncs ells també. El que passa que ens van dir que hi havia dos municipis a Catalunya i un d'ells era Sitges, on aquests pronòstics, diguéssim, que sortien. Hi ha moltes dades que influeixen aquí. És a dir, Sitges rep alumnes que no són del municipi, també. Uh-huh. És a dir, si nosaltres fem una divisió pura i dura dels alumnes que hi haurà sisè l'any que ve en els centres públics de Sitges, doncs aquests alumnes cabrien l'any que ve en els centres de secundària. Però, com tu molt bé has dit, la matrícula viva és un imponderable que no podem mesurar. És a dir, la matrícula viva ja ha arribat al juliol, l'agost arribarà, al setembre nosaltres haurem d'assignar plaça pública a tots aquells alumnes que s'hagin empadronat a Sitges després del procés ordinari de preinscripció i matrícula que ha acabat ara, i per tant sabem que aquests alumnes que ara tenim a primer d'ESO a quatre grups, a 120, tant ell com jo, vull dir, jo més a més tinc llista d'espera i haurem de deixar gent que ens ha demanat que no podrà entrar al nostre centre, doncs n'hi haurà més, i n'hi haurà més que s'hauran de repartir, com ell diu, doncs a les escoles, aquestes persones nouvingudes, doncs s'hauran d'anar distribuint entre les escoles, que són quatre, nosaltres som dos instituts, i per tant sabem que la matrícula viva, com cada any passa, s'ha d'anar distribuint entre els dos instituts. Si ja partim de 120 alumnes a les aules, doncs no cal pensar gaire per pensar que això s'incrementarà, perquè sempre arriba gent a tots els municipis al llarg de l'any.
Sí, i aquests planificadors que bé deia ara Maria Rosa de Gas són els que han de decidir. És veritat que aquests planificadors, diguem, no l'han encertat gaire en els darrers anys, perquè, si més no, les escoles ja feia temps que anunciaven que aquesta saturació arribaria i finalment ha estat així, i finalment el departament ho ha reconegut, però li ha costat uns quants anys decidir-ho, però com bé deia, és com la meteorologia, de vegades l'encerten i de vegades no. L'Institut Vinyet té capacitat per acollir més grups? És a dir, tindria capacitat per acollir una quarta línia en els altres cursos d'ESO?
Mira, nosaltres som un centre de tres línies, dissenyat per ser un centre de tres línies, amb una mesura que tres línies és òptima, i nosaltres ja estem molt tensionats perquè tenim quatre grups assignats a tres dels quatre nivells d'ESO.
D'acord.
Però és que això també vull explicar-ho, vull dir, quan venen les persones del departament o no venen, tenen els mapes del centre, doncs compten el número d'aules que hi ha, i ells assignen un grup a una aula. Però això trenca el projecte o la manera de treballar. Nosaltres no treballem amb un grup o una aula. Aleshores, clar, per nosaltres no posem els alumnes com unes sardines en llauna, que cada llauna m'hi caben 15 sardines. I jo tinc 30 llaunes, doncs puc posar 30 llaunes per 15 sardines, tantes sardines. No, nosaltres no ho fem així. Nosaltres tenim aules per matèries i aleshores doncs els alumnes es mouen d'una aula a l'altra. És a dir, no tenim una aula per grup, però com que ells ho compten per grup, diu, doncs tens tantes aules i caben tants grups. No, nosaltres ja hem abandonat des d'abans de la pandèmia que els alumnes estiguin totes les hores a dintre d'una classe. I, per tant, es mouen i creiem que això és bo. Per tant, el centre està molt tensionat. És a dir, el curs passat hi havia moltes hores de les 30 hores de classe setmanal en què no hi havia cap espai lliure, perquè simultàniament hi ha matèries de modalitat, per exemple, el batxillerat, que dos grups es parteixen en tres o quatre classes, hi ha matèries optatives a l'ESO, hi ha desdoblaments d'idiomes, és a dir, no es pot comptar mai número d'aules, número de grups. Seria si estiguessin monolítics. Llavors, clar, si des del departament fan aquest comptatge, nosaltres ja hem explicat que la manera de treballar nostra no va un alumne, hi ha un grup o una aula. Per tant, el nostre centre és un centre de tres línies i treballa amb comoditat amb tres línies. Ara mateix el centre està tensionat.
D'acord. Per tant, entenc que A la meva pregunta de si té capacitat per acollir una quarta o tindria capacitat per acollir una quarta línia...
tots els nivells, vols dir?
Sí, la resposta de la directora és no, perquè la nostra manera, el nostre programa educatiu, la nostra manera d'ensenyar, el nostre sistema no ho permetria en aquest espai, però és probable que la lectura que fes el departament, que és aquesta de comptar aules...
És el de la Sardina.
Exacte, digués, ah, doncs sí, aquí poden acollir, poden encabir una quarta línia. Clar, sí. Això... costa d'entendre des de fora quan el departament s'entén que hauria d'entendre o hauria de saber com s'ensenyen als instituts i quina és la manera o el programa educatiu que fan servir, perquè tampoc sí. El del Vinyet deu ser una cosa extraordinària, és a dir, la majoria d'instituts funcionen així. Com és que ells segueixen fent aquest compte de sardines?
A veure, per començar, el departament no és un ens abstracte. El departament té una conselleria,
sí.
Una direcció general...
Sí, unes territorials, sí.
I una ideologia concreta,
sí.
Segons el partit que governa.
Uh-huh.
Aleshores, clar, això fa que els models d'ensenyament o els models d'aquesta idea també es traslladin en els càrrecs intermitjos. És a dir, hi ha molts càrrecs als departaments, a qualsevol departament, que són càrrecs polítics. I aquests càrrecs polítics, doncs, quan canvien, fan que aquelles idees poden variar. I això no és una cosa que es faci d'un dia per altre. És a dir, per això sempre es parla que a l'educació hi hauria d'haver un pacte de tots els partits uh-huh. polítics perquè no depengués de qüestions que no són purament pedagògiques les que definíssim. Per una altra banda, hi ha el pressupost. Els pressupostos són els que són i, per tant, jo també entenc que hi ha uns càrrecs intermitjos que amb el pressupost que tenen han de fer el que poden. I la primera cosa és pagar nòmines. Per tant, clar que jo voldria el doble de professorat, el Samuel també, però clar, és que no es tracta de dir què volem. És un puzzle molt complex en què jo puc entendre totes i cadascuna de les parts i, com ha dit el Samuel, nosaltres som servidors públics i tenim un encàrrec per complir de la millor manera possible. Nosaltres manifestem les nostres opinions i advertim, i raonem, i donem dades i contrastem. Però la meva missió i la del Samuel és la de, amb les eines que tenim, fer-ho el millor possible. I per això ens hi escarrecem. Ara, la pregunta que tu m'has dit, nosaltres som un centre de 3 línies, en 3 línies funcionem perfectament. El que sigui passar d'aquí és tensionar el centre.
Queda clar. Entenc que l'objectiu prioritari de la directora del Vinyet és que aquest tensionament no afecti en res en la qualitat educativa.
Home, el meu i el del Samuel i de tothom, però clar, si al final hem de ser llaunes de sardines, per força afectarà. Per força. Vull dir, és que és així. Vull dir, si l'any passat, amb un grup menys, hi havia hores en què no teníem cap espai lliure al centre... Hi ha espais petits, hi ha espais més grans, hi ha aules on caben 30 alumnes, hi ha espais de desdoblament on caben 15, no en tenien cap, perquè coincidien en una mateixa hora tots els molts desdoblaments possibles. Doncs aquest any hem de fer una arquitectura en què doncs, hem de fer que no coincideixin aquests desdoblaments en les mateixes hores, però això és per la cap d'estudis i per la generació d'horaris, un problema més afegit.
Sí, sí, és un mal de cap i un trencaclosques doncs, molt difícil.
Així com hi ha enginyeria financera, doncs també hi ha enginyeria de la cap d'estudis i de tot l'equip directiu per quadrar els horaris, els espais, els professors. I és una cosa a la que dediquem bona part del mes de juliol, que poc se'n parla, però que és molt, molt, molt difícil.
Veient, i no sé si m'imagino que sí, que està el cas de la situació i d'aquesta denúncia pública que han fet tots els directors de les escoles públiques i concertades de Sitges,
sí, de
d'aquesta situació de saturació, que ja feia anys que reclamaven, però no ha estat fins aquest any des del departament s'ha com reconegut aquesta necessitat i ara s'està mirant quina és aquesta solució que podria passar doncs, per obrir una tercera línia amb un dels centres. No sé si això...
Per al curs 25-26, aquesta tercera línia no és pel 24-25.
Bé, això és el que s'ha d'acabar de decidir, i de fet dilluns hi ha un ple extraordinari perquè l'emergència des de les pròpies escoles és que hi ha aquest curs, fa falta aquesta tercera línia, perquè hi ha tants desdoblaments a les escoles, tants, que ja hi ha realment hi ha com una tercera línia encoberta ja repartida entre les escoles. Ja veurem el que passa. Ja veurem, però jo no sé si veient aquesta situació, diguem, a la que s'ha arribat a les escoles, després recordem, els directors ja en aquest estudi ho havien manifestat, feia anys que anunciaven que anàvem cap aquí. Jo no sé si des dels instituts també allò que veieu una mica les orelles al llop, i d'alguna manera també esteu avisant de dir compte que això que estem vivint ara a l'escola i que és una situació d'una certa urgència, no? Que això ens arribarà als instituts demà passat.
Mira, Carola, perdona'm un moment perquè ha vingut el concert que he de dir que ara no podia atendre'l i m'has de tornar a repetir l'última part
cap
de la pregunta.
Cap problema, que et deia, no sé si d'alguna manera, veient aquesta situació de les escoles, si veieu una mica com veure les orelles al llop, no? I us sentiu una mica que, com una mica d'avís, o veieu una mica com l'avís de compte que això, aquesta situació d'urgència que està vivint ara les escoles, a la primària, no? A l'infantil i la primària, compte que això ens arribarà demà passat als instituts,
no cal ser
un gambident,
agosarat, per dir-ho. El que passa que, jo ja et dic, hi ha uns planificadors i hi ha unes decisions polítiques i unes decisions econòmiques. Fer un centre escolar no depèn que l'Ajuntament cedeixi un terreny. Fer un centre escolar depèn de moltes coses.
Però pregunto, hauria de dependre, sí. No hauria de dependre principalment de la demanda? És a dir, perquè estem parlant d'educació obligatòria.
De la demanda dels
d'alumnes
dels municipis.
Exacte, sí, sí.
Torno a dir, cada municipi, la llei preveu que cada municipi doni resposta als alumnes empadronats en el seu municipi. I les previsions de planificació es fan tenint en base a això. Ja t'he dit abans que Sitges és un lloc atípic. Si la població de Sitges es preveu que augmentarà, evidentment que els planificadors han de donar resposta al que preveuen que vindrà. O sigui, és claríssim que sí. O sigui, jo també ho veig. El que passa que...
Clar, però el que
això,
em sobta a mi...
no és una ciència exacta.
Queda
Carola,
clar, però a mi el que em sobta és que ho veieu els directors dels centres, que al final sou els que esteu dia a dia amb aquesta situació, o igual que ho van veure els directors de les escoles, fins i tot ho veuen les famílies, però qui no ho veu és qui planifica. O sigui, això em sobta.
Bueno, és que, mira, jo et faré una cosa, el Samuel t'ha explicat que nosaltres el número, la ràtio a primària és 25 alumnes,
sí, sí.
I a secundària és 30, però
sí.
Això no és completa la frase. La frase es diu, la ràtio és tal número més menys un 10%.
Exacte, aquesta trampeta,
o sigui,
que deia
ràtio,
jo.
No, sí. No és una trampa, està dit així, la ràtio és un número més menys un 10%,
sí.
No és una trampa, per tant, 33 és ràtio. Com t'ha dit el Samuel.
Efectivament, sí, sí.
O sigui, no és una trampa, això ningú ens diu que és 30 i després s'inventen el 10%. No, això és així, la ràtio és 30 més un 10%. Aleshores, els planificadors, si diuen quants alumnes hi ha a Sitges d'aquestes edats, o preveuen, o jo què sé, clar, la natalitat com la preveus? Com preveus que a ti 4 anys quants alumnes hauran nascut a Sitges?
Clar,
amb 1,2 per família. Llavors et diran... Les persones empadronades a Sitges són tantes, haurem de donar respostes a tantes i podem omplir fins a 33 els instituts.
Sí, sí, però aquesta planificació, veient, com ara bé deies, el que està passant als 6 anys, o sigui, a la primària, és fàcil d'entendre que això arribarà, si no l'any que ve l'altre, a la
secundària. A la primària, si no m'equivoco, per l'any que ve, ara hi ha al voltant d'uns 180 alumnes, ja, matriculats, i falten els de matrícula viva.
Sí.
Clar, si aquests de matrícula viva, o sigui, 180 dividit entre 30, són 6 grups per l'any que ve de primer d'ESO. I aquí m'estic ficant on no em toca, però vull dir, a vegades hem de mirar els números. Jo, clar, que treballaria millor amb 25 que amb 30, però si hi ha una normativa i una llei que em diu que m'hi caben 30, jo no puc fer res contra una llei que està escrita.
Queda clar.
Entens? Per tant, jo estic d'acord amb tot el que he dit i que estaríem millor amb més places escolars. Jo no dic si un institut, si una escola, si un institut-escola, perquè tot té pros i contres. És a dir, els instituts-escoles són coses que fa 10 anys no existien i, com ha dit el Samuel, doncs tenen una manera de funcionar que és diferent dels instituts i diferent de les escoles. Sí. Per tant, jo no seré aquí qui digui que cal un institut-escola. Home, a nivell constructiu, és evident que fer un sol edifici és millor que fer-ne dos. Uh-huh. Per tant, això és lògic, no? També tothom té l'error ben clar. O sigui, és admès per tothom que quan es va planificar l'escola Anglès de Sitges, que es va fer d'una línia, en el seu origen s'havia d'haver planificat per dues línies. Això ho té claríssim tothom i des de fa temps que és una cosa que és evidentíssima. Però bé, en qualsevol cas, ara això no és...
Bé, és evident, ho ha reconegut tothom menys el departament, eh? Ho ha reconegut tothom menys el departament, que a més aquesta escola es va pagar el 50% o la va pagar el municipi.
Sí, ho sé, ho sé, ho sé.
Clar, és que una mica va per aquí, que al final...
Com que no ho ha reconegut el departament?
No, no.
Hauria estat millor fer una...
No, no. Bueno, públicament no ho ha reconegut.
Públicament, però...
Públicament no ho ha reconegut mai. Públicament no ho ha reconegut mai. Clar, sí, sí, és una mica el que deies, no? que és, al final és una evidència amb les dades. Al final, si aquí no podrem decidir, òbviament, nosaltres no som qui per decidir si fa falta una escola, institut, un centre, però
clar,
sí que la idea era sobretot percebre el punt de vista dels directors dels centres, que en aquest cas sou els que esteu dia a dia amb els alumnes i els que sabeu si el centre pot acollir més alumnes o no, veient una mica el que està passant, no? al municipi, que doncs, hi ha un increment de gent que ve a viure aquí i que són famílies amb alumnes que s'han d'inscriure a tant a escoles com a instituts.
Sí. Està clar que tot funcionaria millor amb menys alumnes i la qualitat dels ensenyaments es veuria beneficiada. Ara bé, una altra cosa és la llei que està escrita i que diu que tu pots tenir fins a unes ràtios. És veritat que a primària això està superadíssim. Nosaltres aquest any a primer d'ESO tenim 4 grups cada centre i això doncs no pinta bé. Vull dir, això és les evidències que tenim ara. Ara, la futurologia, doncs jo la deixo en mans dels futuròlegs. El que passa que ja em consta que les persones planificadores, de base, em consta que hi ha molt bona planificació en algun lloc, però aquesta planificació, quan s'ha d'executar, arriba i troba altres problemes. Tots sabem, a l'Ajuntament de Sitges, quan tu has de fer una licitació o qualsevol cosa, els mesos que es triga per fer una licitació, doncs per fer un edifici, imagina't.
Sí, no, tots sabem que això en tot cas no és un procés.
Bueno, per això val la pena moure-ho ara.
Exacte.
Sí, totalment d'acord.
Aquí anava una mica la pregunta, eh? No sé si val la pena ja començar-ho a demanar ja, tenint en compte que això, si finalment...
Les evidències s'han de mostrar... S'han de mostrar, s'han d'ensenyar i s'han de fer arribar a qui calgui. Vull dir, dintre del departament, en els canals que nosaltres tenim, que és cap als nostres superiors, l'Ajuntament a través del ple, vull dir, és... Clar, l'Ajuntament per què entra? Perquè les escoles són de propietat, l'edifici municipal.
Sí,
és
sí.
Diferent amb els instituts, que això pues, no es coneix normalment, saps?
Uh-huh.
I també val la pena dir-ho.
Uh-huh.
Però bueno...
Maria Rosa, quants alumnes té en aquests moments l'Institut Vinyet? O tindrà?
Tenim uns 500.
500. Sí. I professors?
55 aquest curs passat.
55. I mantindreu la xifra?
No, perquè com que també s'incrementa el grup, tindrem 2 professors més.
D'acord. Sí. Per tant, arribareu gairebé a la 60ena de professors,
clar,
eh?
Clar, una cosa és el nombre el que es diu dotacions, que és el nombre de professors que et dona el departament, però després hi ha el nombre de persones. Si un professor té una reducció de mitja jornada, vol dir que per complir aquella jornada hi ha 2 persones.
Uh-huh.
Per tant, jo dic que el nombre de docents que tenim aquest curs és al voltant del 55.
Uh-huh.
No vol dir que hi hagi 55 dotacions assignades, t'ho explico?
Sí,
però
sí.
Al final tu treballes amb el capital humà i nosaltres com a equip humà doncs és un equip que ha anat creixent al llarg dels anys i que així com el centre tenia una mida òptima amb 3 línies, doncs ara som més professors i l'esforç és tenir la convivència que seguim tenint i entre cometes, perdona'm que ho digui, però el bon rotllo que seguim tenint però que costa més esforç.
No, i que té molt de valor i ens agrada posar un valor també, que els resultats,
sí.
Que no només que són 2 centres, avui perquè parlem dels instituts, però són 2 centres que funcionen molt bé tots dos, que tenen molt bons resultats, que surten alumnes amb uns resultats excel·lents, per aquí han passat uns quants també, perquè fins i tot són premiats, per tant,
sí,
i això en molt bona part és gràcies, i ho sabem, sabem, als que hi treballeu, per tant, a l'equip educatiu. Així que des d'aquí també doncs, el nostre reconeixement, que sabem que la situació no és fàcil, que aquest mes de juliol us toca fer aquest tetris d'hores, d'aules, sí, d'alumnes repartits, que és una situació molt difícil que moltes vegades les famílies oblidem. Ens pensem que aquí ja heu acabat la feina i us queda...
No, i no només això, hi ha moltes coses de documentació, de burocràcia, de títols, d'historials, de signar, d'enviar, de transmetre...
Aquesta feina del darrere, que és poc agraïda, no? És una feina poc agraïda en el sentit que la gent no la veu, no? No es veu tant, però que és tan important.
Si hi ha alguna intervenció al centre, si s'han de pintar aules, doncs sempre hi ha d'haver un membre de l'equip directiu, que si els paletes treballen doncs, de 8 fins a les 6 de la tarda, hasta les 6 de la tarda, moltes coses que no es veuen, però que són coses necessàries per poder començar el setembre amb el centre tan bonic com puguem en funció del pressupost que tenim.
Sí, sí, i acollir tots aquests 500 alumnes aproximadament que té l'Institut Vinyet amb aquesta... Sí. Amb aquestes quatre línies de primer d'ESO aquest any, igual que el Benaprés, amb aquests 120 alumnes de primer d'ESO, que s'estrena a l'institut i que esperem que els vagi molt bé i que gaudeixin d'aquesta etapa, que és una etapa també meravellosa a la vida. Així que des d'aquí tots els ànims, que acabi de passar un bon juliol i que gaudeixi de l'estiu, Maria Rosa.
Molt bé, molt bé. Ens queda curt, l'estiu ens queda curt, perquè, escolta, entre una cosa i una altra mai arriba a 30 dies, t'ho dic, perquè com el Samuel diu, doncs comencem nosaltres l'última setmana d'agost, perquè clar, el professorat vindrà el dia 2, però el centre s'ha d'obrir, s'ha de revisar, s'ha d'adequar, s'han de fer les últimes coses l'última setmana.
Queda clar. Maria Rosa Degà, un plaer com sempre, gràcies per atendre'ns.
D'acord, Carola.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, doncs així en resum, els dos directors dels centres reconeixen que aniria molt bé a Sitges que tingués un altre espai o que pogués acollir una altra línia de secundària, que en aquests dos centres educatius no hi caben, ja estan tensionats i que d'alguna manera... el que està passant a l'educació primària doncs veuen o preveuen que podria arribar a la secundària, però que això sempre és feina del departament i per tant d'aquests planificadors que han de planificar el futur educatiu a Sitges. Fins ara hem de dir que ho han fet patxim-patxam, perquè la situació a les escoles ara és la que és. Volíem parlar ara amb la directora de l'Agnès de Sitges, però no hem aconseguit localitzar-la. Mirarem al llarg d'aquesta setmana a veure si podem parlar amb ella o amb algun altre director de les escoles abans d'aquest ple de dilluns, aquest ple extraordinari centrat en matèria educativa, sobretot per saber una mica què esperen d'aquest ple i amb quins propòsits hi arribaran. Nosaltres de moment ho deixem aquí, fem ara un apunt musical i de seguida el president de la Federació Espanyola d'Hoquei i Herba, Santi Deo.